Bon dia.
Bon dia. Dimecres que serà assolellat i amb calor a migdia.
Bon dia, què tal? Com esteu? Avui és dimecres 22 d'octubre del 2025. A Begur sortirà el sol d'aquí a 7 minuts i estan ara a una temperatura de 19 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui explicarem que Unió de Pagesos ha denunciat aquest matí la mala gestió del govern davant dels casos de dermatosi nodular contagiosa detectats a Catalunya. A més, que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha decidit limitar l'horari de tancament a 3 establiments comercials del municipi i també que la campanya de collita d'olives ha començat aquesta setmana a la denominació d'origen protegida d'oli d'Empordà, amb bones previsions de qualitat i quantitat. A més, l'entrevista d'avui parlarem amb Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit, per fer un repàs de la situació actual del municipi. I com cada dimecres tancarem el programa amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà. Abans de res, però, fem un repàs als principals titulars d'aquest 22 d'octubre aquí al Baix Empordà. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Unió de Pagesos ha denunciat aquest matí la mala gestió del govern davant dels casos de dermatosi nodular contagiosa detectats a Catalunya.
El sindicat considera que, tot i les advertències sobre l'aparició de casos a França, l'administració catalana no va actuar de manera adequada per evitar que la malaltia arribés al nostre territori.
I Catalunya concentra el 39% dels habitatges ocupats que estan en venda a l'Estat.
La segueixen Andalusia i País Valencià segons un estudi publicat per Idealista amb dades del tercer trimestre. Girona és la capital en què aquest fenomen és més acusat, ja que el 8,9% dels habitatges en venda estan ocupats, seguida de Tarragona, Sevilla i Almeria.
Les grans empreses gironines creixen en facturació, però veuen la situació econòmica amb menys optimisme.
L'informe Girona CNSA revela un descens en l'optimisme empresarial amb la preocupació que l'incertesa política i aranzelària com a segona gran amenaça mentre augmenten les demandes per flexibilitzar els acords laborals i reduir impostos.
Facilitar l'accés a la vacunació és clau per evitar que la grip i la Covid-19 causin complicacions greus.
Ho ha explicat la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera, en una entrevista al Supermatí. També ha recordat que la campanya de vacunació contra la Covid i la grip ja està activa per a persones de més de 60 anys i altres col·lectius de risc.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha decidit limitar l'horari de tancament a 3 establiments comercials del municipi.
A partir d'ara, aquests locals hauran de tancar a les 10 de la nit segons un decret d'alcaldia que es fonamenta en informes tècnics i policials. La policia local ha aixecat diverses actes en què es constata que aquests comerços provocaven molèsties constants als veïns.
Maria Vila, bon dia.
Bon dia.
Joves de Palafrugell poden participar en una formació gratuïta per contactar amb empreses.
Els dies 28 i 29 d'octubre, Palafrugell acull la jornada Connecta't amb les empreses, una formació gratuïta i pràctica per a joves de 16 a 29 anys. L'activitat permetrà conèixer empreses del territori, aprendre com destacar el món laboral i obrir oportunitats professionals. L'oferta està oberta tant a participants del programa Singulars com a altres joves del municipi.
I la campanya de collita d'olives ha començat aquesta setmana a la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà, amb bones previsions de qualitat i també de quantitat.
Després d'uns anys marcats per la sequera i la inestabilitat, aquest 2025 es preveu una millora significativa respecte a les temporades anteriors.
I Palafrugell busca ajudes per fer visibles prospeccions arqueològiques de Llafranc.
El regidor del Museu del Suro, Guillem Genover, ha explicat que l'Ajuntament i el Museu del Suro treballen per obtenir finançament que permeti donar a conèixer les prospeccions detectades durant obres a Llafranc. S'han comptabilitzat més d'un centenar d'intervencions d'urgència. Es demanen ajudes per 2 o 3 anys per excavar, documentar i promoure la recerca local.
I Sílvia Pérez Cruz col·labora amb Rosalia en el seu nou àlbum, Lux.
El projecte, que veurà la llum el 7 de novembre, reuneix col·laboracions destacades com Borg, Carmiño, Estrella Morente, Yaritza, Yves Tumor i també inclou formacions com l'Escolania de Montserrat i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.
I aquests són els principals titulars d'avui al Baix Empordà, però fora de la nostra comarca també passen coses. I és que el govern preveu 25 reparacions estructurals en 12 municipis de l'Ebre pels danys de la LIS. La Generalitat planifica destinar 37,5 milions d'euros al llarg dels pròxims 5 anys per a aquestes intervencions centrades en municipis del Montsià i el Baix Ebre. I enxampen per un home que feia tocaments a noies durant els trajectes en bus urbà a Girona. Després de rebre 2 denúncies, la policia va muntar un dispositiu per atrapar-lo amb agents de paisà. I 5 detinguts per la mort d'un adolescent apunyalat el mes passat a Barcelona. Els seus van passar la nit del 8 al 9 de setembre a prop de la sortida del metro de Mercat Nou. I en clau internacional, Sarkozy entra a la presó condemnat per finançar una campanya electoral amb diners de Gaddafi. L'expresident francès ha de complir una pena de 5 anys de presó relacionada amb la campanya que el va portar a l'Elisi el 2007. La Casa Blanca refreda la cimera entre Trump i Putin i diu que no es farà en un futur immediat. A més, des d'Israel, J.D. Vance es mostra molt optimista amb l'alto foc a Gaza i amenaça Hamas amb coses molt dolentes si no respecta l'acord. I troben per primera vegada la història mosquits a Islàndia. El país era conegut per ser un dels pocs llocs habitables del planeta on no hi podien viure els mosquits, però això hauria canviat a causa del canvi climàtic, segons els científics. I anem a fer ara un cop d'ull a la previsió del temps. Que es la porta, com sempre, Isaac Vila, bon dia.
Bon dia, com anem?
Quin temps ens espera per aquest dimecres 22 d'octubre?
La situació meteorològica continua marcada per aquests vents de ponent en alçada que arriben molt eixuts i que fan que pràcticament no tinguem nuvolositat i tinguem unes temperatures elevades. Ara actualment la temperatura, si fa no fa, no va variar gaire respecte a les últimes hores. Continuem amb aquests valors frescos, poc freds per ser octubre, i continuarem amb valors elevats de temperatura al migdia, altre cop a valors al voltant de 20 o 25 graus, potser fins i tot una mica superiors, amb total tranquil·litat al cel, amb domini del sol i amb 4 núvols decoratius. El vent avui serà força fluixet, amb una mica de garbí destacable a la tarda i amb una mar ben tranquil·la, però atenció, perquè la matinada de dijous serà força ventada. Atenció, perquè el vent de llebeig bufarà amb intensitat, alterarà la mar, sobretot al sud del Cap de Begur, però aquest vent durarà ben poc perquè dijous al migdia ja hauria de canviar a tramuntana i bufar amb intensitat el vent de nord. Tot plegat amb una temperatura que baixarà dijous al vespre, dijous al matí. La matinada, aquesta propera matinada, serà ben suau.
Moltes gràcies, Isaac, un cop més per la previsió del temps d'avui dimecres. És l'hora del comentari. Quan passen 9 minuts d'aquest matí de dimecres 22 d'octubre del 2025, ens porta el comentari d'opinió Pilar Herranz.
Cada any, més de 1.500 alumnes de primària, secundària i batxillerat travessen les portes de l'espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. Ho fan guiats per mestres i professors que amb entusiasme i rigor aposten per acostar l'art als seus alumnes. I no es tracta només d'una sortida escolar, és una experiència d'aprenentatge integral, on mirar un quadre es converteix en un acte de descoberta i reflexió. El Museu Contemporani ha deixat enrere el paper de temple del saber per esdevenir un espai de mediació cultural, de diàleg i de pensament crític. L'espai Carmen Thyssen n'és un exemple viu. Les seves exposicions temporals cada estiu reuneixen obres de la col·lecció Carmen Thyssen i d'artistes convidats que esdevenen una eina educativa de primer ordre. Tot i això, hi ha un fet que fa encara més excepcional la resposta de la comunitat educativa. Les mostres coincideixen amb el calendari escolar només 4 setmanes l'any, just a l'inici de curs, en un moment en què els centres estan immersos en l'organització i en la posada en marxa del curs. Aconseguir mobilitzar més d'un miler d'alumnes i desenes de docents és una fita que parla per si sola del compromís del professorat i de la complicitat que s'ha teixit amb l'equip del museu. Abans de la visita, molts mestres participen en sessions formatives que els permeten preparar el treball a l'aula, adaptant els continguts artístics al currículum escolar. Aquesta col·laboració transforma la visita en una experiència viva, on l'art es converteix en una eina per pensar, sentir i dialogar. En un món on tot passa de pressa i les pantalles marquen el ritme, el museu ofereix una altra temporalitat, la de la contemplació i la curiositat. L'art no només ensenya a mirar, ens ensenya a comprendre. Avui, més que mai, cal reconèixer el valor dels docents que fan possible aquest vincle entre escola i cultura i reivindicar el museu com a espai d'aprenentatge obert, crític i inclusiu. L'espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols ens recorda que l'art pot ser i ha de ser una eina de transformació educativa i social.
Moltes gràcies, Pilar, per aquest comentari. Nosaltres, quan arriben, passen 11 minuts del punt de les 8 del matí, fem una petita pausa musical amb un clàssic, Sweet Caroline, de Neil Diamond.
Where it began, I can't begin to knowin', but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two, and when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching. Thank you.
Seguim aquí en directe a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur quan passa un quart del punt de les 8 d'aquest matí de dimecres. I aquí al Supermatí ens interessa la política, ens interessa la política municipal. És per això que ja saludem avui aquí en directe a Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit, per parlar una mica sobre la situació del municipi aquests últims mesos i com està ara també, que encara la recta final d'aquest any ja 2025. Alcalde, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com està?
Molt bé. A punt.
A punt, perfecte. Ens trobem ja a finals d'octubre, ben entrada la tardor. Ja hi ha hagut temps, setmanes, mesos per fer balanç. Com va anar l'estiu a Torroella de Montgrí i l'Estartit?
Bé, l'estiu ha anat bé, en diferents aspectes. Estem contents de la temporada turística. Aquest dia, bueno, no fa més de 15 dies, 3 setmanes, es va celebrar el Giro Camping Pro aquí a Torroella de Montgrí, a l'Espai Ter, i el sector del càmping ens explicava els resultats d'aquest any i també una perspectiva d'aquests últims 10 anys, i realment aquest sector està creixent, està professionalitzant moltíssim, i les dades de Torroella, doncs, de Torroella i l'Estartit, són molt i molt bones. Per tant, contents. Aquesta temporada segurament no ha sigut com la del 2024, sobretot en el sector hoteler, però en el sector dels càmpings, dels habitatges d'ús turístic, doncs jo penso que encara seran millors que les de l'any passat.
És possible un turisme sostenible aquí a Torroella i l'Estartit?
Jo penso que és un objectiu que va començar fa 35 anys, ja amb el recordat Josep Capellà, com a líder d'aquesta aposta, amb el suport de l'Ajuntament. I jo penso que el municipi de Torroella de Montgrí, només de saber les dades del nostre municipi, doncs te n'adones compte que tenim no només un present, sinó un futur en aquest aspecte engrescador. Només dues dades. Nosaltres tenim 65 quilòmetres quadrats d'extensió. D'aquests 65 quilòmetres quadrats, gairebé el 67% és parc natural, per tant, extremadament protegit. No arriba al 10% de zona urbana edificada. I a més tenim una sèrie de valors naturals, patrimonials i històrics que jo penso que ens fan albirar un futur en aquest aspecte important, com una de les principals destinacions de la costa catalana.
Una de les principals novetats d'aquest passat estiu va ser l'estrena, la inauguració de l'Espai Medes. No sé com estava funcionant.
Bueno, hi vàrem fer una reunió interna de valoració, de mirar tant el director, en Antoni Rovires, com el regidor responsable de l'espai, en Genís Pigem, estan fent una feina extraordinària, i ja només en el primer any doncs ha sigut un èxit de visites, no? Estem molt i molt contents. També és veritat que estem ubicats en el lloc, en el cor del port de l'Estartit, i evidentment és un dels llocs que hi passa més gent, no?, per la seva situació. Però cal dir que les valoracions de les enquestes dels visitants, que superen, si no recordo malament, la dada que ens van donar, els 7.000 ja, doncs la mitjana de valoració és de 9,5 sobre 10. Per tant, jo convido a tothom d'aquí del Baix Ter, de l'Empordà, que encara no l'hagi visitat, que s'hi acosti, perquè és una descoberta que ens està produint doncs els efectes que esperàvem, tant a nivell científic, de coneixement, de pedagogia, però també de l'objectiu, també un dels principals, que era desestacionalització del turisme a l'Estartit. I això ens permet fer un pas endavant important, perquè estarà obert tot l'any, pràcticament cada dia.
S'està aconseguint, creu, aquesta desestacionalització? També és un dels aspectes que comentaven en el Congrés Giro Camping Pro.
Sí, sí, sí. S'està aconseguint, i jo penso que la nostra destinació clarament s'està aconseguint. La prova és que, per exemple, fa uns anys tot el que representava la feina de l'aplica de residus, no? De la feina de recollir les basures, de netejar els carrers, tot això estava pensada per dos mesos. Uh-huh. Actualment la temporada alta ja es calcula en 4 mesos i després les temporades baixes van corrent, no? Una altra prova evident és que els càmpings han passat en 10 anys d'obrir una mitjana d'uns 150 o 155 dies a més de 220 dies de mitjana. I nosaltres, el sector del càmping és importantíssim, eh? Som la destinació de Catalunya amb més càmping. Bueno, de Girona segur, de Catalunya no recordo si Salou en té més, però som un dels municipis amb més places de càmping de Catalunya. Per tant, té una incidència important. I després també és cert que cada cop més els hotels no obren 3 mesos, sinó que n'hi ha algun ja que ens obre tot l'any i alguns que tanquen a partir de principis de novembre o mitjans de novembre. Per tant, és un efecte inqüestionable que la desestacionalització està funcionant, que la gent, és veritat, cada cop fa més vacances i que cada cop la gent en fa més durant l'any. Sobretot la gent jubilada que no tenen fills per anar a l'escola i tot això, doncs es decideixen a sortir i Tarruella i l'Estartit és una destinació doncs molt llaminera per venir-nos a visitar.
Canviem ara de tema, alcalde, deixant de una mica el tema del turisme. És que ara, a nivell de política municipal, és hora, és temporada de parlar tant de pressupost com d'ordenances fiscals de cares a l'any vinent, de l'any 2026. Sí. Quan es portaran a ple les de Torroella i l'Estartit?
El proper ple. Nosaltres cada any, des de que governem, hem començat el pressupost, hem començat l'any amb l'aprovació del pressupost, ja, amb l'execució del pressupost i de les ordenances fiscals. Ara, pràcticament està tot lligat, tant les ordenances fiscals com el pressupost. S'està parlant amb l'oposició, perquè sempre ens agrada sumar el màxim de vots favorables en el principal projecte que té un ajuntament cada any, que són les ordenances fiscals i el pressupost, i jo penso que estem aconseguint sumar grups en el projecte d'aprovació dels pressupostos i les ordenances. Ara la feina està feta, s'estava treballant pràcticament des de finals de juny, principis de juliol, i realment ara ho tenim a punt ja per passar-ho d'aquí 15 dies pel ple.
Entenc que així que ja hi ha un acord entre els diferents partits de l'equip de govern i ara només falta parlar-ho amb l'oposició.
Jo penso que no seria correcte dir que hi ha un acord amb els diferents grups que conformen el ple de l'Ajuntament. Sí que evidentment hi ha un acord amb el que representen la majoria absoluta de l'Ajuntament, que és el govern, no?, dels 10 regidors, i jo penso que el regidor d'Hisenda està avançant, en Josep Martinoi, està avançant per sumar-hi grups de l'oposició en aquest projecte global, amb les aportacions interessants o no que puguin aportar.
Pel que fa a les ordenances fiscals, pujarà la taxa d'escombraries? Veiem que hi ha alguns municipis de l'entorn que s'han vist obligats a fer-ho degut al tancament de l'abocador de Solius.
Sí, nosaltres estem en el mateix cas. No puja gaire, perquè encara estem en una plica molt antiga del 2014, 2013-2014, és quan es va plantejar aquesta plica, una plica amb bastants defectes actuals. Quan es va fer semblava que era una bona plica, però el temps passa de pressa i les necessitats també passen de pressa, no?, i canvien de pressa. I ara actualment aquesta plica ens ha quedat una mica desfasada i tindrem encara una pròrroga d'un any, un any i mig, abans no s'executi la nova, que serà molt diferent de la que tenim actualment, no? Però nosaltres sí, l'any que ve se pujarà, si no recordo malament, 12 euros a l'any, un euro al mes, i serà una de les taxes més baixes dels municipis de Girona, serà uns 182 euros l'any, cosa que sí que en els propers dos anys, sobretot d'aquí 2-3 anys, ens haurem d'adaptar en el preu de la nova plica. L'aplica és el contracte de l'empresa que guanya aquests anys per gestionar tot el que és la neteja i la recollida de residus. Per tant, el salt gran, que ens anirem a 230 o 240 euros l'any, segurament es produirà d'aquí 2-3 anys.
I el pressupost com està? No sé si està igual que les ordenances fiscals, està tancat, falta passar-ho per ple i aprovar-ho? No sé si està...
Sí, sí, no, és el que et deia, és el que et deia. Nosaltres ho aprovarem tot definitivament al desembre, mitjans de desembre, però les ordenances fiscals estan aprovades inicialment ja fa un ple o dos, i el pressupost l'aprovarem en el proper ple d'aquí uns 15 dies.
Hi haurà molts canvis respecte al pressupost d'aquest 2025?
No, hi ha molts projectes que s'han d'acabar. Potser el gran canvi serà que finalment podem invertir més de 500.000 euros en asfaltatges, cosa que ens fa falta, sobretot a Torroella. A l'Estartit, amb el pressupost de l'MD, que també s'està pactant, doncs l'aportació de l'Ajuntament amb petits flecos, però ja pràcticament està lligada, doncs també es faran projectes interessantíssims, tant per part de l'MD com per part de l'Ajuntament, i jo penso que es notarà sobretot en els petits detalls, sobretot de millorar alguns carrers que ja feia anys que necessitaven una repassada d'asfaltatge, de pintatge, tot això doncs es notarà. I després, evidentment, hi ha algun projecte més emblemàtic, com és l'acabament dels vestidors del camp d'esports i els nous vestidors i serveis del pavelló nou, que pugen pràcticament 900.000 euros i que serà un dels projectes estrella de l'any que ve, perquè ara per ara anem amb uns vestidors provisionals llogats que no donen el servei que haurien de donar i que per motius econòmics no podem executar fins l'any que ve. Per tant, seran dos projectes importants. I després l'altre projecte important que acabem és el Pla de Sostenibilitat Turística, que ja a principi del primer trimestre de l'any que ve quedarà resolt, i amb una visita institucional de la Generalitat, dels membres de la Generalitat i del Ministeri, del Govern Central, per tancar el que va ser l'any 2020 el principal pla de sostenibilitat turística de l'Estat espanyol, no? I després de la feina, de la bona feina de l'àrea de turisme, sobretot de la regidora, la Duny Oliveres, que ho ha portat al dedillo, com diuen els castellans, no? I la gerent, la Lídia Alonso i la Marta Vilavedra, doncs s'ha pogut fer una molt bona feina i tancar el pla de sostenibilitat, o tancarem el pla de sostenibilitat turística en els terminis que ens havíem establert.
I hi ha previstes inversions o augment de partides en habitatge? Sabem que Torroella i l'Estartit és un aspecte complicat, el tema de l'habitatge.
Amb habitatge hi ha una sèrie de projectes interessantíssims per tirar endavant, tant a Torroella com a l'Estartit, però és que depenem tant de les administracions superiors que hem d'anar molt en compte a l'hora de gestionar-ho i de comunicar-ho. Jo, mentre no estigui tot lligat, i m'estimaria més que ho expliqués el regidor d'habitatge, en Jordi Roure, però ha estat treballant en aquests temes perquè són molt complexes. Des de fa 2 anys i mig aquell regidor doncs ho ha agafat, ho ha entomat també com havia fet l'anterior regidora, l'Anna Bonada, doncs amb una il·lusió important, però a vegades piques contra la paret de la Sareb i dels governs, tant de la Generalitat com de l'Estat, per situacions que considerem totalment lògiques, no? Perquè és inadmissible que tinguem, per l'any de l'Estartit, prop de 300 pisos inacabats, amb la necessitat que hi ha d'habitatge, i que aquests pisos no els cedeixin als municipis perquè els puguin gestionar, perquè els ajuntaments, que som els que coneixem realment la problemàtica dels nostres municipis, serien molt i molt efectius a l'hora de gestionar tot això. Jo espero que amb aquesta decisió de cedir una part dels habitatges de la Sareb a la Generalitat per part de l'Estat, que la Generalitat faci un pas més, que ho cedeixin els ajuntaments, i aquest seria ja un primer pas per poder fer coses, per poder fer un canvi de rumb en tot el que significa un dret constitucional com és el dret a l'habitatge. Esperem que això vegi la llum, però per altra banda, des de l'Ajuntament de Torroella sí que s'està treballant altres opcions per poder generar 50 o 60 habitatges d'un lloguer assequible per la gent que realment ho necessiti, joves i no tan joves, de Torroella l'Estartit.
Ja per anar acabant, alcalde, sé que encara hi falten gairebé 2 anys, però alguns partits ja comencen a mostrar les seves cartes. No sé si heu pensat ja si vostè es presentarà a les eleccions municipals del 2027.
No, amb això ja vaig decidir que amb això no marejarem gaire la perdiu, i el que faré serà el mes de gener dient als grups, en el grup nostre, Unitat i Progrés Municipal, UPM, el que faré, perquè jo penso que va anar molt bé donar-nos un termini tots plegats, i un termini perquè tothom tingui temps. Si jo no em presento, que hi hagi un temps per buscar uns bons recanvis, que són i són dintre del partit. Hi ha una gent preparadíssima per assumir qualsevol responsabilitat, i si em presentés, doncs després ja continuar la vida normal de política durant aquest any i mig que quedarà per les properes eleccions. Però la data que ens hem posat tots plegats és acabar-ho de valorar tot, valorar a veure diferents aspectes, entre ells la confiança del partit, la dels companys regidors i regidores, la situació general del municipi, l'opinió general, i després decidir en aquests conceptes i amb tota la tranquil·litat doncs decidir si repetim o no repetim.
Doncs estarem pendents d'aquesta decisió que s'anunciarà el mes de gener. Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit, moltes gràcies per acompanyar-nos avui una estoneta aquí al Supermatí, i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Fins a la propera. Adéu.
I quan passen 2 minuts de 8:45 del matí, fem una ampliació dels titulars que anunciàvem fa uns minuts i comencem parlant d'Unió de Pagesos, que va denunciar ahir matí la mala gestió del govern davant dels casos de dermatosi nodular contagiosa detectats a Catalunya. El sindicat considera que, tot i les advertències sobre l'aparició de casos a França, l'administració catalana no va actuar de manera adequada per evitar que la malaltia arribés al nostre territori. Maria.
En una roda de premsa celebrada a Girona, Unió de Pagesos ha reclamat intensificar la campanya de vacunació del bestiar i ha proposat ampliar el nombre de professionals veterinaris a les explotacions per garantir una vacunació efectiva i àmplia. A més, el sindicat considera que cal establir una normativa flexible i eficaç que s'adapti a la realitat de cada moment, evitant que les explotacions es vegin posades en risc.
El dia 3 d'octubre, quan es va confirmar aquest primer cas a l'Alt Empordà, que se'ns va convocar en una reunió d'urgència a la nit, a telemàtica, per comunicar-nos-ho, i es va posar sobre la taula que obertament que no s'havien mirat res, no sabien a nivell de protocols què es havia de fer. No? Només tenien una cosa clara, que es havien de matar vaques i que ho teníem de parar-ho tot.
Les propostes del sindicat inclouen la vacunació d'emergència en una àrea prou àmplia, la creació de barems per indemnitzacions per sacrifici ajustats a la realitat del mercat i la compensació per immobilitzacions i restriccions a les explotacions afectades per la dermatosi. També han instat a incorporar la dermatosi nodular al pla de vigilància de fauna salvatge i a crear un comitè d'experts per gestionar la crisi. Unió de Pagesos ha expressat una forta crítica a la mala planificació de la campanya de vacunació, que ha estat marcada per retards en l'arribada de medicaments i la manca de comunicació fluida per part de l'administració. Aquesta mala gestió ha provocat que es produïssin aturades de diversos dies en la campanya, generant indignació entre els ramaders. Finalment, el sindicat ha assegurat que continuarà pressionant a nivell català, estatal i europeu per canviar els protocols i millorar la gestió de la malaltia a Catalunya amb l'objectiu de garantir la salut de les explotacions ramaderes i la seva continuïtat.
I Catalunya concentra el 39% dels habitatges ocupats que estan en venda a l'Estat. La segueixen Andalusia amb el 22% i el País Valencià amb l'11%, segons un estudi publicat per Idealista amb dades del tercer trimestre.
Girona és la capital en què aquest fenomen és més acusat, ja que el 8,9% dels habitatges en venda estan ocupats, seguida de Tarragona amb el 8,8%, Sevilla amb 8,4% i Almeria amb 6,4%. Pel que fa a Lleida, Barcelona se situen amb un 5,7% i un 3,7% respectivament. Es tracta de percentatges superiors a la mitjana espanyola, que és del 3%. En termes absoluts, la demarcació de Barcelona és la que suma més ocupacions d'habitatges en venda, amb 6.587, mentre que les províncies de Madrid i Múrcia enregistren 1.542 i 1.395 respectivament. A continuació se situen Alacant, Màlaga, Sevilla i Girona i Tarragona. Totes elles són les úniques que sumen més d'un miler de casos. En percentatges, la demarcació de Barcelona és la que suma més casos, amb un 7,9 del total, i la segueixen les províncies de Sevilla, Toledo, Huelva i Almeria amb dues, amb un 5,1%. La resta de demarcacions catalanes, a banda de Barcelona, la de Tarragona acumula un 4,4%, la de Lleida un 4,3% i la de Girona un 3,7%. A tot l'estat, segons Idealista, hi ha 23.010 habitatges anunciats a la plataforma que reconeixen que tenen ocupes a dins. El conjunt de l'estat, Sòria és l'única província on no hi ha cap ocupació d'un habitatge en venda, mentre que en altres capitals el fenomen és més testimonial, com Lleó i Salamanca, Guadalajara i Segovia, totes elles amb un 0,4%.
I les grans empreses gironines creixen en facturació, però veuen la situació econòmica amb menys optimisme. L'informe Girona CNTSA revela un descens en l'optimisme empresarial, amb la preocupació per la incertesa política i aranzelària com a segona gran amenaça, mentre augmenten les demandes per flexibilitzar els acords laborals i reduir impostos.
Les grans empreses gironines van tancar el 2024 amb un creixement del 62% en facturació, tot i que aquest percentatge ha baixat respecte a l'any anterior, quan era del 68%. Així ho revela l'informe Girona 100SA, elaborat per KPMG i la Universitat de Girona. L'estudi també destaca que, tot i aquest creixement, les empreses mostren menys optimisme sobre l'evolució econòmica, especialment aquelles que no són familiars. Només un 42% d'aquestes veuen la situació econòmica com a positiva, en contrast amb el 63% de les empreses familiars. Pel que fa a la contractació, el 69% de les grans empreses van incrementar la plantilla, una xifra inferior a la del 2023. A més, un 56% preveuen haver de fer ajustaments al 2025, un percentatge que ha augmentat respecte a l'any passat. En aquest context, les preocupacions principals són la dificultat per captar talent i la incertesa política i regulatòria, que ha superat l'increment dels preus de les matèries primeres com a segona gran amenaça. L'estudi també destaca que les empreses reclamen una reducció d'impostos i una flexibilització dels acords laborals per millorar la seva competitivitat. Tot i les dificultats, la facturació global de les empreses de Girona va augmentar un 4% el 2023, un any més de creixement després de la pandèmia.
I facilitar l'accés a la vacunació és clau per evitar que la grip i la Covid-19 causin complicacions greus. Ho ha explicat la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera, en una entrevista ahir al Supermatí. També va recordar que la campanya de vacunació contra la Covid i la grip ja està activa per a persones de més de 60 anys i altres col·lectius de risc.
Encara que el percentatge de vacunats al Baix Empordà se situa al voltant del 40%, les autoritats sanitàries mantenen l'objectiu d'arribar al 75% de la població objectiu. Anna Rivera ha animat a tothom a vacunar-se per protegir-se a si mateixos i també la seva comunitat i així participar en el procés de la immunitat de grup.
El que ens recomana el CatSalut o el Departament de Salut és arribar al 75% d'aquesta població que heu dit al començament abans que jo parlés. D'aquesta població que s'hauria de vacunar, hauria d'estar vacunada al 75%. Per què? Per protegir-se a si mateixos i perquè també juguem amb allò que n'havíem parlat molt durant l'època del Covid, de la immunitat de grup. És a dir, quan més gent tenim vacunada al teu voltant, més difícil és que també ens contagiem. Ara, el 75% és un objectiu molt ambiciós. L'any passat i els altres ens ja vam vacunar una miqueta més, però estem al voltant del 40%.
Per facilitar l'accés als serveis de salut, han organitzat vacunacions a centres de salut, farmàcies i fins i tot a l'Hospital de Palamós, on la gent pot vacunar-se sense cita prèvia. Aquestes accions busquen descongestionar els hospitals i millorar també l'accessibilitat a aquestes vacunes per part de la població.
I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha decidit limitar l'horari de tancament de tres establiments comercials del municipi. A partir d'ara, aquests locals hauran de tancar a les 10 de la nit, segons un decret d'alcaldia que es fonamenta en informes tècnics i també policials.
La policia local ha aixecat diverses actes en què es constata que aquests comerços provocaven molèsties constant als veïns. També es va detectar la venda de begudes alcohòliques fora de l'horari legal i venda a menors d'edat. Malgrat les advertències, els propietaris no van corregir les conductes i per això s'ha imposat aquesta limitació horària. Tot i que Sant Feliu és una ciutat turística i en general els comerços no tenen restriccions horàries, la llei d'horaris comercials permet als municipis limitar-los per motius d'ordre públic, com és aquest cas. Des del govern municipal s'afirma que s'ha actuat amb determinació i diligència per posar fi als conflictes veïnals. L'objectiu és garantir la convivència i respecte a la normativa en l'àmbit comercial.
I Palafrugell organitza la jornada per a joves Connecta't amb les empreses els dies 28 i 29 d'octubre a Can Genís, de 10 del matí a 1 del migdia. La iniciativa és una formació gratuïta i pràctica destinada a joves de 16 a 29 anys, tant del programa Singulars del Consell Comarcal del Baix Empordà com altres joves del municipi. Maria Vilà.
L'objectiu és que els participants coneguin empreses del territori, descobreixin com destacar des del primer moment al món laboral i obtinguin eines per impulsar la seva inserció professional. Durant la jornada, els assistents podran interactuar directament amb representants d'empreses i obtenir informació útil sobre el mercat laboral local. La iniciativa és impulsada per les àrees de promoció econòmica i d'acció social, ciutadania i joventut de l'Ajuntament de Palafrugell, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà dins el programa Singulars. Tot i estar vinculada al programa, també s'ofereix a joves que no formen part. Obren la participació del màxim nombre de persones interessades i ja es poden fer les inscripcions.
La campanya de collita d'olives ha començat aquesta setmana a la denominació d'origen protegida oli de l'Empordà, amb bones previsions de qualitat i quantitat. També després d'uns anys marcats per la sequera i la inestabilitat, aquest 2025 es preveu una millora significativa respecte a temporades anteriors.
Segons Simon Casanovas, president del Consell Regulador, la combinació de pluges i temperatures moderades ha afavorit les oliveres i garanteix un bon rendiment. Les pluges de finals del 2024 van contribuir a una bona brotada i floració, fet que es tradueix ara en una producció més completa. Amb aquesta nova etapa arriba amb la incorporació de nous operadors certificats. En total, 6 trulls elaboraran aquest any oli amb un segell de qualitat DOP Empordàlia, EFA Sureda Casanovas, el trull Illa, Celler Cooperatiu d'Espolla, Hort de l'Albera i ADN Argudell. L'oli d'oliva verge extra, amb denominació d'origen protegida oli de l'Empordà, es produeix en varietats autòctones com l'Argudell, el Corivell i Lleida Cadaqués, a més de l'Arbequina, que s'hi cultiva des del segle XVIII. L'Argudell és la varietat majoritària i obligatòria, amb un mínim del 51% en cada ampolla. Les oliveres creixen en zones de sòls pobres i muntanyosos com la Serra de l'Albera, la Serra de Rodes, el Montgrí i les Gavarres. Aquests terrenys aporten una personalitat pròpia a l'oli de l'Empordà, reconegut per la seva qualitat i singularitat.
L'Ajuntament de Palafrugell i el Museu del Suro està buscant finançament per posar al descobert i difondre les prospeccions arqueològiques d'època romana detectades durant diverses obres a Llafranc. Ho fa amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. El regidor responsable del museu, Guillem Genover, ha explicat que vol aflorar la informació perquè el municipi en conegui el valor patrimonial.
Les actuacions van sorgir quan es van trobar restes durant treballs d'urbanització o construcció i es van obrir prospeccions puntuals.
Quan es feien excavacions d'urgències, és a dir, aquí es vol fer una cosa a veure què es troba. I ja se n'han fet 120, en tenim comptabilitzades. I tenim, doncs, informacions i coses. I ara estem treballant des del Museu i l'Ajuntament de Palafrugell amb Cultura de la Diputació i Cultura del Govern de la Generalitat per si podem trobar unes ajudes per en 2 o 3 anys aflorar tota aquesta informació que hi ha, que creiem que un municipi ho ha de saber.
Per difondre el coneixement, el consistori vol finançar intervencions arqueològiques més completes, conservar i documentar les troballes i fer públics els resultats.
I Sílvia Pérez Cruz col·labora amb Rosalía en el seu nou àlbum Lux. El projecte, que veurà la llum el 7 de novembre, reuneix col·laboracions destacades com Bjork, Carmiño, Estrella Morente, Yaritza i Ives Tumor, i també inclou formacions com l'Escolania de Montserrat i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.
L'àlbum s'ha gravat amb l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Daniel Baragson i es presenta com una obra estructurada en quatre moviments, amb un total de 18 cançons. Alguns dels títols són Mio Cristo, Reliquia, Berghain, De Madrugà, Jean, La Jugular, Memòria o Magnòlies. Amb aquest nou treball, Rosalía aprofundeix en les temàtiques com la mística femenina, la transformació, la transcendència i la intimitat, proposant un format més proper a la composició simfònica que el disc convencional. Lux marca una nova etapa artística per Rosalía, que aposta per una sonoritat orquestral i experimental i per veus arrelades a la tradició i a la sensibilitat contemporània com la de Sílvia Pérez Cruz, una de les artistes més reconegudes de la música d'autor i el flamenc d'avantguarda.
I els dimecres, com sempre, acabem el supermatí parlant amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà, de diferents elements. Mirem al cel a veure què ens trobem aquesta setmana. Abans de res, bon dia, Francesc, què tal?
Molt bones, què tal, com estem?
Va bé, avui què ens portes?
Avui, mira, ja que les últimes setmanes hem parlat de la Lluna, hem parlat dels planetes i hem parlat de cometes, quedant-nos en el nostre veïnat, en el nostre sistema solar, doncs hi ha uns elements que passen una mica desapercebuts, de fet no són molt coneguts, però a gran públic, que són els asteroides, que també formen part del nostre sistema solar i que, déu-n'hi-do, la guerra que poden arribar a donar.
Sí, mai millor dit. Abans de res, sí que tots hem sentit a parlar d'asteroides, però realment, què són els asteroides?
M'agrada molt que em facis aquesta pregunta. De fet, la mateixa paraula, asteroide, voldria dir com una estrella. De fet, començo per la part més lletja, podríem dir, que un asteroide vist a través del telescopi no deixa de ser un puntet. O sigui, si veiéssim un telescopi a simple vista, veuríem un punt. A través d'un telescopi es veu un punt. I en fotografia es veu un punt. O sigui, visualment són bastant horribles.
I avorrits.
Perquè no porten cap detall. La gràcia dels asteroides és clar, com que semblen una estrella, doncs per això se li va posar com una estrella, però directament des del moment en què es van començar a descobrir, a principis del segle XIX, es va veure que es movien d'una manera diferent. I com que es movien diferent, van dir, serà un planeta. Però resulta que van veure que després no n'hi havia un, ni dos, ni tres, sinó desenes, centenes, i van dir, tu, que això no sabem bé què és, està a prop, no és una estrella, però sembla una estrella, i posem aquest nom un asteroide. I bàsicament un asteroide vindria a ser una pedra. Bàsicament. Una pedra que passa que pot tenir des de pocs quilòmetres fins a... des de pocs metres fins a bastants quilòmetres. De fet, el més gran té uns 1.000 quilòmetres de diàmetre, que és Ceres, i realment està parlant d'una pedra grossa, però no dista gaire més d'això, una pedra que pot ser més o menys compacta, que orbita el nostre sistema solar, com podria ser un planeta, però d'unes dimensions molt més reduïdes. I el problema dels asteroides és que no és que orbitin com un planeta d'una forma perfectament, o quasi perfectament circular, sinó que tenen unes òrbites una mica estranyes. I algun podria arribar, doncs, a la seva òrbita col·lidir amb un planeta, per exemple, el nostre. I, desgraciadament, quan surten els asteroides a la premsa, sol ser perquè n'hi han descobert un que pot ser que xoqui contra la Terra o que directament ja ha xocat. Que aquesta és la part que per això dic que m'agrada parlar dels asteroides com els d'agrades coneguts, perquè només en parlem quan ens porten problemes.
Sí, perquè, de fet, quan escoltem la paraula asteroide, com a mínim a mi, em venen tres possibles escenaris al cap. Un, quan cada X temps apareix a les xarxes o als mitjans de comunicació un asteroide s'aproxima a la Terra, tal, que sempre cada no sé quants mesos apareix una notícia d'aquestes. Segon, les pel·lícules, perquè les pel·lícules de ciència-ficció asteroides n'hi ha un munt. I tercer, l'asteroide dels dinosaures, evidentment.
Correcte, mira, ho has dit perfecte, perquè realment els que som ja tenim una certa edat recordarem dues pel·lícules, Deep Impact i Armageddon, d'en Bruce Willis, que evidentment van fer posar la por al cos. Va haver-hi... Amb aquestes coses de ciència té una mica una... tira una mica per les modes, i va haver-hi una època que sortien pel·lícules relacionades amb que vindrà un asteroide i s'acabarà tot. I pot passar, de fet tècnicament pot passar, com va passar amb els dels asteroides fa 65 milions d'anys. Aquell era un asteroide d'un quilòmetre de diàmetre, gran, s'ha de dir gran, però, per exemple, l'any 2000, és que ara vull dir el nom exacte, que no el recordo, l'any 2021, no recordo exactament, que va caure un asteroide justament a Rússia, a Txeliabinsk, a la part dels Urals, aquell asteroide tenia relativament pocs metres. El que passa que un asteroide pot ser que siguin uns grumolls de sorra i, per tant, per la fricció de l'atmosfera es desintegraria, es destruiria, no hi hauria problema, o pot ser que tinguin un nucli molt sòlid, normalment compost a base de ferro i níquel, clar, aquest travessa l'atmosfera i te pot arribar a terra i et pot causar un impacte important. Mm-hmm. I un cas va ser el que va extingir els dinosaures, com deia, doncs fa 65 milions d'anys. A més, també, parlant de pel·lícules, n'hi ha una de molt bona, el Don't Look Up, el No mires arriba. Aquesta va ser el 2021, ara me barrejava els anys, que realment explica d'una forma molt interessant què passaria si ara descobríssim un asteroide que està a punt d'impactar, que, deixeu-me dir-ho, sisplau, és molt poc probable.
Gràcies, gràcies.
O sigui, és molt poc probable. De fet, podríem definir tres escenaris. Es descobreix un asteroide que impactarà però que és molt poca cosa i, mira, si impacta no passa res. Com podria passar amb el de Chelyabinsk. El de Chelyabinsk el que va passar és que la ona de xoc va trencar vidres a bastantes ciutats a diversos quilòmetres i aquests vidres van ferir a persones de forma indirecta. O sigui, directament l'asteroide no va provocar cap mal. Però la ona de xoc sí que va trencar molts vidres a diferents cases i edificis. Després ja podria passar... aquest no passaria res i després podria passar que passi alguna més i tenim dues opcions. O intentem fer-hi alguna cosa o, com ha passat a la pel·lícula, el Don't Look Up, que per molt que s'intenti fer alguna cosa, doncs que no hi ha res a fer. Però no patiu, que això és molt, molt, molt poc probable. I a l'hora de fer-li coses, doncs, hi ha missions estudiades per poder intentar desviar un asteroide, ja sigui amb impactes, ja sigui amb diferents tipus d'explosius, no bombes atòmiques a l'espai, no patiu, no estem parlant d'això. Fins i tot, i no és una broma, pintar-lo.
Com?
No és una broma. S'ha estudiat que els cossos que tenen... Hi ha una particularitat que se'n diu l'albedo, que és quant de blanc és un objecte celest. Com més blanc és, més li influencia la radiació que arriba del Sol. El Sol emet molta radiació, emet partícules, i el Sol pot empuixar, entre cometes... Mm-hmm. Bé, entre cometes, no, pot empuixar, però d'una forma molt subtil, els cossos celestes. Si un asteroide s'acostés i el aconseguíssim pintar, podríem fer que la radiació del Sol el desviés una miqueta. Però estem parlant de... Evidentment, s'hauria de descobrir amb molt de temps d'antelació, anys d'antelació, s'hauria d'estudiar. El més viable seria, doncs, un impacte contra l'asteroide per intentar-lo desviar una miqueta, que a molta distància, després això ja podria fer que es desviés molt. Però de totes maneres, tingueu en compte i recordeu això, l'espai és molt gran, l'univers és molt gran, hi ha molt d'espai buit, i un impacte, tot i que probable, és molt difícil. És molt difícil. I també l'experiència ens diu que els últims impactes que hem patit no ens hem enterat fins que els hem patit. Mm-hmm. Per tant, tampoc no ens hauríem de preocupar gaire si descobríssim una història d'aquests, però de totes maneres, tingueu en compte que asteroides propers a la Terra s'han trobat 35.000, més de 35.000, i d'asteroides en general se n'han descobert més de 200.000. I tot i això no hi ha una, com t'ho diria, una preocupació real que un asteroide pugui caure imminentment o que pugui causar un gran problema. Mm-hmm. Està molt bé per les pel·lícules, però estadísticament és molt difícil, molt difícil. Una dada, en tota la història només hi ha hagut una persona a qui li hagi caigut un meteorit a sobre. En tota la història. Registrat. Per tant, és clar, és molt poc probable que realment un problema d'aquest calibre sigui altament preocupant, seria la paraula.
Ens hauríem de preocupar per altres temes abans que pels...
Totalment d'acord. Els asteroides podem gaudir de les pel·lícules amb més o menys criteri, que hi ha algunes que déu-n'hi-do, i sapiguem que existeixen. De fet, s'ha considerat que algunes dels asteroides hagués pogut ser un planeta que no es va arribar a formar, que són els escombros, la runa, no sé si perdó la paraula,
sí.
D'un planeta que hagués pogut existir i que al final no va existir. Però bé, són, no deixen de ser restes, pedres que van quedar de l'origen del sistema solar, que van voleiant per aquí dalt.
Els asteroides, per ells mateixos, si no tenen un impacte extern, s'acaben desintegrant? O segueixen voltant, orbitant, com deies tu abans, per l'espai, per l'univers, per la galàxia, com li vulguis dir, i queden allà, com un planeta normal? O això, es van, entre cometes, desintegrant, apagant, com li puguis dir?
També és una molt bona pregunta. Realment depèn del tipus d'òrbita que tingui i del seu veïnat. És a dir, entre Mart i Júpiter, que hi ha molta distància, ja és on es concentra la gran majoria d'asteroides que tenim coneguts, el que es coneix com el cinturó d'asteroides. I sí que s'ha de dir que tots els asteroides es mouen en una òrbita bastant estable i per tant es mantenen estables en la seva posició, com que a l'espai no hi ha aire, no hi ha res que pugui, entre cometes, que causi fricció, poden estar allà, doncs, pels segles dels segles. Sí que pot passar que un asteroide impacti contra un altre que anava en una òrbita una mica diferent, i això sí que pot provocar certs moviments, pot provocar que s'ajuntin, pot provocar que es destrueixin, que es trenquin, i pot ser que sí, pot fer que justament es desviïn cap a un planeta o cap a l'exterior del sistema solar, i per tant, a veure, ara, actualment, a l'època que estem, i com dic època, em refereixo ja a 6.000 milions després del naixement del sistema solar, o 4.500 milions d'anys després de la creació de la Terra, hi ha pocs impactes. N'hi pot haver, però hi ha pocs impactes, i tot sol ser bastant estable, i els asteroides es solen mantenir en òrbites bastant estables. A no ser això, que hi hagi una interacció, però l'espai és molt, molt, molt gran, i això es produeix, però tampoc no és que sigui una cosa que produeixi cada dia, com aquell diu.
Has comentat que es poden ajuntar dos asteroides?
Es poden ajuntar, sí, sí. Tinguem en compte que l'espai, la gravetat... Nosaltres notem molt la gravetat perquè estem en un cos molt massiu com és la Terra, però l'espai, realment, la força de la gravetat és molt dèbil. Ens podríem trobar que justament dos cossos que més o menys van amb la mateixa òrbita i es van acostant a poc a poc, arribarà un moment que l'atracció entre ells, l'atracció gravitatòria, faci que es mantinguin units, com si... Imagina't com un cacauet, més o menys, que són com dos bultos o tres bultos, perdó l'expressió bulto, doncs es podria mantenir així. S'han descobert asteroides que bàsicament són com dos boles que s'han ajuntat i s'han quedat com compactades, però realment es veu la forma com de dues boles. Això podria passar, de fet. L'atracció gravitatòria, un avantatge que té és que sempre és atractiva. Els cossos es van atraient i podria passar si sí que dos asteroides o tres o quatre. De fet, els nostres planetes es van formar perquè diferents pedres, diferents asteroides es van anar ajuntant i cada vegada la gravetat va anar sent major i per això han anat netejant la seva òrbita, que actualment és una definició de planeta. Un planeta ha d'haver netejat la seva òrbita. A l'òrbita de la Terra queda algun asteroide, però no hi ha cap altre cos que li faci competència. En canvi, Plutó té molts altres cossos al seu voltant, no ha netejat la seva òrbita i per això li van treure la categoria de planeta ja fa uns quants anys.
Ja per anar acabant, amb els cometes, per exemple, sí que tenim constància de quan es poden veure, quan són més visibles, quan no. Des de la Terra sabem... I es poden veure bé els asteroides que passen, sabent quan passen els asteroides, o només sabent quan, el que deies tu abans, sabent que quan s'apropa un asteroide, quan ja el tenim gairebé damunt?
Home, tingues en compte que justament, com et deia, s'han descobert més de 200.000 asteroides, s'han descobert perquè s'han vist, i s'han vist des de telescopis a la Terra. També pot haver-hi telescopis en òrbita, com el Hubble o com el James Webb, però bàsicament tots els asteroides que s'han descobert, o el 99,9% dels asteroides que s'han descobert, s'han vist des de la Terra. Que passa que es veu com un punt i hi ha programes d'investigació que justament es dediquen a buscar asteroides. Una curiositat, tingues en compte que un asteroide se li pot posar el nom que vulgui al descobridor. Evidentment, els primers asteroides que un descobreix, doncs hi posa el seu nom, el nom de la seva parella, el nom de la seva família, però després, a partir d'aquí, si n'has descobert 20, 30, 50, hi ha l'asteroide Barcelona, hi ha l'asteroide Sabadell, hi ha l'asteroide Catalunya, hi ha un asteroide per cada un dels Beatles, hi ha l'asteroide Risto Stoichkov, que va descobrir un astrònom búlgar, justament, els de la meva època sabran qui és l'Stoichkov, ara els més joves potser no, però el jugador del Barça, búlgar.
Sí, sí que veureu bastant d'asteroide quan jugava, també.
I tant, doncs, sí. Tots s'han descobert des d'aquí, i hi ha programes justament que es dediquen a buscar-ne, sistemes molt metòdics, no anem a buscar fotografies molt maques, sinó a buscar aquell punt a veure que es mou d'una manera diferent dels altres. Recordeu, sembla una estrella, però es mou d'una manera diferent, i aquesta és la manera en què es troben, però es poden veure. Repeteixo, però es poden veure com un punt. Jo he intentat fotografiar-ne alguns, i és un punt, és per dir, mira, aquest punt és un asteroide. I poca cosa més. Visualment són molt avorrits.
Doncs, Francesc Pruneda, fins aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més, un dimecres més al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Ens escoltem la setmana vinent amb més cossos, més astres, més asteroide, ja no, el deixem dins del calaix. Més...
Bueno, poden donar molt de sí, eh? Els podem tornar a recuperar un altre dia, però
el deixarem dins el calaix
altres objectes.
I veurem si el tornem a obrir. Francesc, moltes gràcies.
Ja, perfecte, moltes gràcies.
nosaltres arribem al final d'aquest supermatí de dimecres 22 d'octubre del 2025, com sempre produït per Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, a més, Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Moltes gràcies per la confiança. Ens escoltem demà, com sempre, a les 8. Adeu, adeu.